COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'art de la política consisteix en dir una cosa, és escriure uns acords i després de que la realitat faci el que passi, el que digui. Fa un any, a l'agost del 2024, per cert, amb la tocata i fuga de Puigdemont per segona vegada, Salvador Illa va ser nomenat president de la Generalitat amb el suport d'Esquerra Republicana de Catalunya, deixant un bloqueig que va iniciar-se el mes de maig amb les eleccions al Parlament de Catalunya. Illa aconseguia l'acord d'Esquerra a l'últim minut, a l'últim segon, de les bases d'Esquerra amb una votació, i es va comprometre a impulsar l'Agència Catalana d'Hisenda, que recaptaria tots els tributs de l'IRPF. Des del minut 1, experts, economistes, inspectors i tècnics d'Hisenda afirmaven que era impossible aquesta agència tributària catalana que pogués recaptar tots els impostos de l'IRPF l'any que ve. Deien que materialment era impossible, que era el que contemplava l'acord amb Esquerra. Bon migdia, sóc Sergi Tor, i ahir, amb una tarda del 31 de juliol, a Milla, en aquest cas a Xina, fent pactes comercials sense activitat parlamentària, el PSC feia marxa enrere i ja parla del 2028 per desgust dels republicans. És el sodoku de la política catalana. Clar, el govern de la Generalitat, davant de la realitat, que des del minut 1 anunciaven els experts, s'ha vist obligat a canviar d'objectius i terminis. I tot ha plegat, per cert, a ser 1 d'agost, per tant, ja en plenes vacances, Yolanda Canales.
I és que ara es posposa fins al 2028 que l'anomenada Hisenda Catalana comenci a fer determinades funcions, que no totes, en la gestió de l'IRPF. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reafirmat en aquest compromís, diu que el govern no ven fum i que el que ha fet és un pla realista, perquè es tracta d'una fita que no s'aconsegueix d'un dia per l'altre.
El govern no ven fum, el govern per primera vegada posa damunt de la taula un pla realista, un full de ruta realista. Per fer una cosa molt rellevant per Catalunya, que és la que vam acordar amb Esquerra Republicana i la que hem revelat amb l'acord de l'última comissió bilateral, que és la gestió completa dels impostos per part de l'Agència Tributària de Catalunya. Això requereix un enfortiment, una millora dels recursos, de les capacitats de l'Agència Tributària de Catalunya, que no es fa ni en un mes ni en un dia.
Però per què ha passat això? Per què s'ha produït aquest endarreriment? Entre altres coses, per la falta de personal i d'infraestructures. I això ja ho advertien els experts. T'ho expliquem. Hores d'ara, l'Agència Tributària Catalana té uns 800 treballadors, quan a l'agència estatal, i només a Catalunya, n'hi ha uns 2.000 tècnics que es dediquen a això exclusivament, a la gestió de l'IRPF. Per tant, hauria estat necessari un trasbàs de funcionaris d'una agència a l'altra per tal de poder assolir aquest objectiu el 2026. Però això no és gens fàcil, com explica el president de Gesta, que són els tècnics d'Hisenda, Carlos Cruzado.
Hay que tener en cuenta que los 2.000 técnicos en Cataluña, la mayoría no tienen arraigo y de hecho se van solicitando el traslado de Cataluña, y a pesar de que hubiera una promoción, unas mejores retribuciones, pues va a ser difícil que sin ese arraigo en Cataluña pues vayan a hacer ese traspaso, ¿no?
De fet, l'Agència Tributària Catalana preveu la incorporació de 700 agents que necessitarien també noves oficines, a més de tenir llesta l'adaptació tècnica i de continguts per poder assistir als contribuents.
Doncs aquesta és la realitat. Doncs del que es va dir, del que es va pactar, i ara la realitat s'imposa. I amb crònica delictiva, primer punt. Dos homes detinguts a l'estació del Nord de Barcelona al ser descoberts que en una maleta portaven, atenció, 30 quilos de cocaïna. La droga estava impregnada en roba i dins de diferents pots de cacau, cafè i xampú. Clàudia Moreno, els nervis del receptor de la maleta, que esperava a l'andana d'un autobús procedent de París, van delatar els detinguts, o no? Bona tarda, Clàudia.
Bona tarda, Sergi. Sí, t'explico. Tot això ha passat en el marc d'un control preventiu per comprovar la documentació de viatgers procedents de França i d'Itàlia. El que va cridar l'atenció dels agents va ser el comportament d'un dels detinguts, que es veia molt nerviós i no deixava de mirar el mòbil. Però totes les alarmes van saltar quan el seu company va baixar del bus procedent de París amb dues maletes que li va entregar. Un dels sospitosos va intentar fugir, però va ser interceptat i es va detenir a tots dos per un delicte contra la salut pública.
Sí, a més, una quantitat de droga força important, 30 quilos de cocaïna. Clàudia, i parlem ara de multireincidència, i atenció perquè potser estem parlant d'un autèntic rècord de detencions. En 5 dies, 4 vegades detingut. És a dir, amb una setmana laboral, sol un dia va descansar. Una setmana, per tant, de delicte, detenció, delicte, detenció, delicte, detenció a Sant Feliu de Llobregat. Clàudia, un inventari de delictes d'aquest home de 24 anys que pràcticament inclou tots els perfils de robatori.
Mira, en total se li atribueixen 3 delictes de robatori amb força, un robatori amb violència, 2 furts i un delicte de violació a domicili. Tots ells comesos durant aquesta franja de 5 dies. Un bon historial, oi? I mira, ja que parlem de multireincidència, al barri de Sarrià i Sant Gervasi de Barcelona, els Mossos han detingut a 3 dones i un home després de robar un domicili. Els arrestats acumulen entre tots 20 antecedents.
I d'altra banda, continua el robatori de cable de coure. Enxampen un cotxe amb 200 quilos d'aquest cable a l'ampolla.
Sí, no sembla que l'estiu doni treva a la delinqüència. Resulta que els Mossos van observar que el vehicle circulava amb excés de pes i el van detenir a la P7. A més del coure, també portaven diverses eines especialitzades per tallar-lo i treballar amb ell.
Moltes coses, per tant, han passat en aquestes últimes hores aquí a Catalunya, encara un impressionat, evidentment, amb aquest home, 4 detencions, 5 dies a Sant Feliu de Llobregat. Gràcies, Clàudia. Bona tarda.
Bona tarda.
I avui és un altre dia que es parla molt d'arancels dels Estats Units, de Donald Trump. Aquesta pròrroga arancenària anunciada aquesta matinada per Donald Trump, que ha ajornat fins al 7 d'agost, és a dir, dijous de la setmana que ve, la posada en marxa de les tarifes ja pactades, 15% pels productes de la Unió Europea, i ha salvat, per cert, de noves fins a un total de 70 països. Pel que fa referència a Catalunya, hores d'ara molt pendents tant de els productors del sector del vi i de la cava, que preveuen que pot haver-hi una reducció amb aquests nous arancels, Yolanda Canales.
L'objectiu dels arancels, segons Donald Trump, és reequilibrar les relacions comercials entre Estats Units i la Unió Europea. Però el cert és que el sector vitivinícola en sortirà directament perjudicat. I és que els vins europeus hauran de pagar més per entrar als Estats Units, mentre que productors d'altres països, com Xile o Austràlia, quedaran exempts. Aquesta decisió tindrà un impacte directe en el cava català. Segons l'Associació d'Elaboradors de Cava, les vendes al mercat nord-americà podrien caure almenys un 10% en els propers mesos. Una xifra que és alta tenint en compte que els Estats Units és el segon mercat exterior per al cava, amb 18 milions d'ampolles venudes l'any passat. El president de l'entitat, Joaquim Toses, fa balanç de com pot afectar el sector.
No té per què veure's repercutit amb el 100% de l'increment al consumidor final des del dia zero, però vaja, tot això debilita, diguem-ne, les operacions en aquest sentit i les encareix, no? Per tant, sí que és possible doncs, veure una certa caiguda. Evidentment, als Estats Units competim contra resta de productes d'Europa, que es veuran amb les mateixes circumstàncies, però també competim contra moltes importacions d'altres indrets que tenen tipus arancelaris molt més baixos.
Des del sector s'admet que la confirmació dels arancels permet almenys esclarir les regles del joc després de mesos d'incertesa, però alerten que la mesura arriba en un moment delicat, amb comandes bloquejades i un mercat encara molt inestable.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Liderar no és només anar al capdavant, és avançar plegats, renovar energies, desplegar infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir empreses i crear llocs de treball de qualitat, amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat per a Catalunya lidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
I a les 3:25 que arriba, doncs, l'actualitat esportiva Esports Cope amb José Luis Gil. José Luis, quina és l'última hora? Bona tarda.
Doncs mira, Sergi, l'última hora és un recordatori. Aquesta nit, al partidazo de Cope, entrevista amb Dani Olmo, el jugador del Barça. Un Barça que viu una dolça ressaca després del 3-7 ahir davant del Seúl. Estem a la prèvia de l'Unió Berlín Espanyol de pretemporada. Presentat Lemar a Girona i parlarem amb la selecció nadora espanyola de natació artística, Andrea Fuentes.
Estarem molt pendents. No marxis gaire lluny, José Luis. Continuem aquí a Cope.